Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Què tal, com esteu? Esports COPE, COPE Catalunya i Andorra, 3 i gairebé 5 minutets. Esports, com és habitual, de dilluns a divendres, fins que siguin les 4 de la tarda, amb el primer argument del programa, és la portada pel clàssic, millor dit pel post, clàssic Barça-Real Madrid. Barça 1, Real Madrid 2, el quart clàssic consecutiu que perd el conjunt blaugranà, que continua tenint un problema, entre d'altres, de gol. El Barça, bàsicament, perquè si no xutes és difícil marcar. La resta de destacats del programa, més del conjunt blaugranà, perquè de seguida estirem del fil del clàssic. Van acabar amb problemes Ansu Fati i Frenkie de Jong. De seguida li preguntem a l'Helena Condis per com estan, perquè recordo que el dimecres juga el Barça, ho fa a camp del Rayo Vallecano, i preguntarem a Vallecas com els esperen. Temps d'opinió avui amb Josep Maria Minguella e Iñaki Cano. I, per cert, ahir, al Camp Nou, 86.422 aficionats. Anirem posant el termòmetre a l'estadi ja amb el 100% de l'aforament. Ah, lamentable el que va haver d'aguantar Ronald Koeman, el tècnic del Futbol Club Barcelona, a la sortida del clàssic. Increpat quan sortia en cotxe. Jo crec que no farem, o com a mínim jo, ni l'intent de qualificar-los com a aficionats de futbol i menys com a seguidors del Futbol Club Barcelona. Són grups aïllats que volen fer soroll. Lamentable el que va haver d'aguantar Ronald Koeman. Més coses, més destacats. L'Espanyol acaba de preparar aquesta tarda, el partit de demà davant l'Atlètic Club i de l'onzena jornada de la Lliga Santander. Se'l perdrà per lesió Oscar Gil, i atenció que Morlanes i Ángel Herrera apunten a titulars. Després, a la segona part del programa, ens informa el Quique Iglesias i ens acompanyarà un perico de pro com el Xavi Salvatella. Ah, i avui sortegem dues entrades dobles, sí, dues entrades dobles per aquest Espanyol Atlètic Club. O sigui que atenta la companyia, que després de la informació del conjunt blanquiblau, obro telèfons i els més ràpids se'n van demà a Cornellà Prat, acompanyats o acompanyades. Més futbol a segona. Avui el Girona tanca la 12a jornada de la Lliga Smartbank. 9 de la nit és la cita. Girona-Saragossa, 19è l'equip català en zona de descens contra un conjunt, l'Aragonès, que està una posició per sobre i marca la permanència amb els mateixos punts que el conjunt de Mitchell. Se'l perden Pol Lozano, Ramon Terrats i Junca. Fora del futbol, en bàsquet, el Barça ja és líder en solitari. Aquesta és la diferència de la Lliga Endesa. Va guanyar el Barça al Carpena de Màlaga i va perdre el Real Madrid a casa davant l'Herbalife Gran Canària. Barça, 7 victòries en 7 partits de Lliga Endesa, i aquesta setmana doble compromís europeu, doble compromís d'Eurolliga lluny del Palau Blaugrana. També dins l'àmbit poliesportiu, ha debutat amb el primer equip del Barça d'handbol Pablo Urdangarín al Palau, i davant el Bada Huesca va marcar 3 gols. Per cert, és notícia de Ferré, notícia al Barça d'handbol, la renovació d'Aleix Gómez fins al 2026. En tenis, dues notícies. Paula Badosa, la catalana classificada pel Masters, i tenim llista d'Espanya per la fase final de la Copa Davis. Està el català Marcel Granollers i l'acompanyen Carlos Alcaraz, és la gran novetat, Pablo Carreño, Roberto Bautista i Feliciano López. La enquesta Barça que proposem a través del Twitter, @esportscope, atenció, el clàssic, sí, el clàssic. Preguntem a tu i a tu, com et deixa el clàssic? Opció 1, preocupat. Opció 2, esperançat. Opció 3, indiferent. A aquesta hora de la tarda, 3 i 9 minuts, 47% dels vots indiferent, 39% preocupat, 14% esperançat. Sílvia Ortiz a la producció i coordinació, Marc Pairés a la sala de màquines. Ara toca un consell aquí a Esports COPE. No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es desde solo 180 euros al año y sobre todo fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meter a los dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del mueble de baño Ona con encimera resistente al agua y a los arañazos, y el lavabo Castellón, ambos por solo 139 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Comienza el partido, comienza el clásico. Ahora sí, Paco, que se ha parado el mundo. Roba bien el Barça. Busquets quiso meterle para Depay. Ahí va, otra pelota larga, balón a Vinicius. Corre Vini, dentro del área, caracolea Vini. Se cruza Luis García, córner. Buen balón de Vini. Vini, 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 chuta Vini. Córner. Ahora
no puede ser.
Es terrible.
Está clarísimo, hombre.
Si es clarísimo. Messi, Messi de Bay se mete en el área. Messi se la quiere dar a Messi. Pelota para Messi. Está bien fuera.
¡Hola, lo que ha fallado!
Dios mío de mi vida, lo que ha fallado el americano de.
No se lo cree ni de.
Se acaba de caer una estrella de la bandera americana. Jugando para Rodrigo, que bien la mete Rodrigo para Alaba. Alaba en la frontal, le va a pegar a Alaba. Chuta. Gol, 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 gol. Y gol. Si todavía no sabéis a lo que juega el Madrid, me llamáis. Y gol, 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 gol. Contraataque. Hay pelota arriba, remata Piqué fuera.
Uy.
Remató Piqué, hizo un escorzo. Recorta Casemiro, se queda con la bola. ¡Chuta! Rodrigo, córner. Mendy la quiere poner a Modri, le puede dar después la balón para Benzema. ¡Para Benzema! ¡Para Ter Stegen!
¡Qué ocasión!
¡Qué ocasión más buena!
¡Ha perdonado el Madrid! ¡Asensio le va a pegar! ¡Asensio chuta! ¡Para! ¡Gol, gol, gol, gol! Gol. ¡Y gol de Lucas Vázquez! ¡Se va a ver! ¡La pone de gol! ¡Gol del Kun Agüero! ¡La primera que toca el vuelo! ¡La primera que emboca! ¡En área pequeña! ¡No se les cuenta nada más! Final del partido, ganó el Madrid, 1-2.
Barça 1, Real Madrid 2, al 0-1, Alaba, al 0-2, Lucas Vázquez, el gol, el primer del Kun Agüero per aquest quart clàssic consecutiu que perd el conjunt blaugrana, que queda novè a la classificació de la Lliga Santander, amb un partit pendent, novè Barça, 15 punts. Les conseqüències i les veus, sobretot amb blaugrana, del postclàssic aquí a Esports Copé.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gairebé 13 minuts. Bona música per saludar Elena Condis. Elena, com va? Bona tarda.
Hola, Albert. Molt bona tarda.
Vinga, les veus dels protagonistes i les conseqüències, també. Ara en parlem d'això, de la derrota del Futbol Club Barcelona. Què diu el Barça?
Koeman, que ha perdut els tres clàssics que ha dirigit. Tres clàssics, tres derrotes. Se'n va anar decebut amb la derrota, amb una més, defensant, però, que el seu equip va fer mèrits per emportar-se un millor resultat. Per tant, estava insatisfet amb el resultat, però no amb el joc de l'equip. Va lamentar l'ocasió que va fallar Des, l'efectivitat que tant reclama Ronald Koeman, ahir tampoc va arribar. No ha guanyat cap partit gran aquesta temporada. El Barça no ha marcat ni contra el Bayern, ni contra l'Atlético, ni contra el Benfica, i ahir el gol del Kun Agüero tampoc va servir de massa més. No obstant, Koeman volia intentar llançar un missatge optimista i creu que els resultats i aquesta dinàmica contra equips grans canviarà aviat.
El partit d'avui hem demostrat ser i no inferior a Madrid, però en vez de 1-0 és 0-1, entonces esto marca mucho el partido. Entonces, pero hemos demostrado y yo creo que poco a poco mejoramos y estamos más cerca de ganar un partido grande y es verdad.
En aquesta línia de millora de l'equip que està en construcció, també va parlar Sergio Busquets, el capità que sempre dona la cara en les derrotes. Ahir podríem dir que va fer poca autocrítica, defensant que va ser massa càstig aquest 1-2 al marcador, però insistint en que no és definitiu, que queda molta lliga.
Tres puntos que se nos escapan, se nos abre una pequeña brecha. Lo importante es que yo creo que el equipo está creciendo poco a poco, a ver si ahora recuperamos a Usman. Y hay que seguir, tenemos que seguir peleando, quedan muchísimos puntos en juego, muchísima liga, e intentar que se vayan acortando poco a poco.
També deia que estava decebut Eric García, que va quedar assenyalat en el segon gol del Real Madrid, però que creia que l'equip té molt marge de millora i que ho aniríem veient en les següents jornades.
Les veus del Barça, Ronald Koeman, Sergio Busquets, l'entrenador i el capità, veus en calent. No te'n vagis gaire lluny perquè tenim partit dimecres, té partit el Barça-Vallecas davant el Rayo Vallecano, que ara mateix està per sobre la classificació amb aquest partit pendent que té el Barça. El Real Madrid, amb la victòria, se situa segon de la Lliga Santander. Primer Real Societat, 21 punts, segon el Real Madrid amb 20, però té un partit pendent al conjunt blanc. Aquest, que ja sap el que és guanyar el Barça i el Camp Nou, és el tècnic del Real Madrid, Carlo Ancelotti.
El clásico es el partido más importante, lo hemos ganado aquí, somos contentos, pero desafortunadamente son solo tres puntos. Yo creo, no me gusta meterme en el otro equipo, salimos bien nosotros, pero creo que también Barcelona ha jugado un buen partido.
I més veus que portem a l'antena d'Esports Cope, com entenem que avui és molt de valorar, d'intentar valorar en fred, ja estan escalfant, per cert, Josep Maria Minguella i Iñaki Cano, més del Barça. Ara parla aquí a Esports Cope un excapità del conjunt blaugrana.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Veus que ens porta el Víctor Navarro. Navarro, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Perquè avui has anat a veure el mític Carles Puyol. A veure, què diu? Que crec que ha parlat absolutament de tot.
Sí, fa dues hores l'excapità del Futbol Club Barcelona ha estat a un torneig de pàdel benèfic per recaudar fons contra el càncer infantil. Allà ha aprofitat per valorar el clàssic que ha estat aquest partit, un partit que Carles Puyol va veure a la llotja acompanyat del seleccionador nacional, de Luis Enrique. Així valora Carles Puyol al Barça-Madrid.
Va ser un partit igualat, jo crec que el Barcelona a la primera part el va tenir controlat i van ser detalls. Si nosaltres marquem l'ocasió clara que vam tenir del Dest, crec que el partit hauria sigut molt diferent. Després el Madrid a una contra es va ficar per davant del marcador, ja se li va ficar de cara, va poder fer el seu joc, que és tancar-se, aguantar bé amb defensa molt junta i després sortir a la contra on tenen jugadors que ho fan molt bé i és una de les seves especialitats. I el Barcelona ho va intentar. Van jugar de tu a tu i que van ser detalls el que va fer que el Madrid guanyés el partit.
Puyol també ha volgut donar suport a l'equip. Creu que podran revertir aquesta situació i que, tot i la delicada situació en la que es troba el club econòmica i esportivament, si tots van a una, ho trauran endavant.
L'entrenador i els jugadors tenen que ir a una, trabajar, buscar lo mejor para el equipo. Y él conoce bien la casa perfectamente y entonces, pues bueno, están construyendo un equipo y no soy pesimista, creo que hay tiempo de darle la vuelta a la situación, confío en esta plantilla, creo que hay muy buenos jugadores, jugadores jóvenes que tienen un gran futuro, jugadores con experiencia que tienen que ayudarles y el míster hacer su trabajo, pero tienen que ser desde el primero hasta el último remar todos en la misma dirección.
La confiança de Puyol en aquest equip, deia que ara l'entrenador és Koeman, sens dubte, però que Xavi Hernández algun dia entrenarà el Barça, que va parlar amb ell també a l'estiu. A més, Puyol ha criticat, com va fer l'entrenador del Barça, els xiulets contra Luc de Jong i ha assegurat que hores d'ara encara no entraria al club a treballar.
Ha dit Carles Puyol que Xavi Hernández algun dia entrenarà al Futbol Club Barcelona, no?
Sí.
Una frase que venim repetint des de fa uns
és habitual, sí.
Anys i panys. Ha jugat a pàdel?
Ha jugat a pàdel.
No, dic tu.
No, jo no.
Molt bé. Carles Puyol, què em deies que anava a fer? O què ha fet més, Carles Puyol?
Res més, això. Que ha criticat el xiulets a Luc de Jong.
Sí.
I que no treballarà al Futbol Club Barcelona.
També això havia escoltat jo fa temps. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
La veu de l'excapità del conjunt blaugrana de Carles Puyol. Helena, tres noms propis. Atenció al que explica ara l'Helena Condis. Ansu Fati, Frenkie de Jong, que van acabar els dos amb problemes ahir al Clàssic, i Dembélé, que avui ha començat a treballar amb el grup.
Sí, ja va estar entrenant-se amb els seus companys des de fa unes setmanes. Avui l'hem tornat a veure amb el grup després de tornar de Finlàndia, on va passar revisió i va rebre l'hoquei mèdic. però calma, segons m'asseguren fonts molt properes a l'entorn de Dembélé, no l'esperem ni aquest dimecres a Vallecas ni dissabte contra l'Alavés. Això és el que em diuen a dia d'avui. Les sensacions són bones, però aquesta setmana encara no estaria per reaparèixer. Continuaria, per tant, a la infermeria, i l'alta mèdica, la idea, després d'avui tornar-se a exercitar amb els seus companys, és que possiblement, em diuen possiblement, la rebi la setmana que ve per viatjar a Kiev dilluns, dia 1 de novembre, amb l'expedició.
Molt bé. Alguna cosa més de la infermeria del conjunt culer?
Sí.
Referent a Ansu Fati, a Frenkie de Jong?
El comunicat mèdic de de Jong, perquè té una elongació al bíceps femoral de la cama dreta, es baixa aquest dimecres al camp del Rayo. No estava fi ahir durant el partit, ho vam explicar a Tiempo de Juegos. El doctor Xavier Llanguas, que adverteix a Koeman que té problemes físics. Acte seguit, al minut 77, és substituït per Sergi Roberto, es confirma la lesió. Per tant, de Jong serà baixa contra el Rayo, en principi tampoc hi serà contra l'Alavés. I en el cas d'Ansu Fati, va jugar 70 minuts, ahir a la nit ho explicàvem, es va endur un fort cop al genoll dret, que és el que no està operat, per tant el genoll que té sa, i fonts properes a Ansu Fati i també Ronald Koeman asseguraven que era un dolor fort, però que era fruit del cop i que en principi no hauria de tenir problemes per estar disponible aquest dimecres.
El minutatge que li van controlant a Ansu Fati i el tema de Frenkie de Jong, home, ara lesionat, no podem dir res, però vaja, és difícil trobar alguna comparació del jugador que era a l'Ajax i el futbolista que ara mateix és el Futbol Club Barcelona. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es converteix per moments aquest estudi de COPE Catalunya i Andorra en una discoteca. A veure, més opinions, això no s'atura. Tenim jornada de Lliga entre setmana. Avui n'acaba una, la desena, i demà comença la onzena, que porta el Barça a Madrid, a Vallecas. I viatgem fins a Madrid per saludar un jugador del proper rival del conjunt blaugrana, una bona gestió de la Sílvia Ortiz. Sí, el tenim ja. Saludem a l'Ivan Balliu. Ivan, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut a Esports Cope. Gràcies per atendre'ns. Vas veure el clàssic? No, impossible. Perquè tenia un partit tan enganxadet que era impossible, no?
Correcte, sí, uau. Podria dir una putada, perquè al final perdre un partit així, que sempre el tens marcat per veure'l, però bueno, clar, ens coincidia just el partit de després i entre que has de sortir a l'hotel, la xerrada del míster i l'escalfament, no vaig poder veure res.
Vaja, que si haguessis tingut dies abans a Javier Tebas al costat, li haguessis demanat que hagués canviat el partit del Rayo Vallecano fàcilment, no?
Correcte. Al final, un Barça-Madrid, ostres, s'ha de posar un diumenge a les 9 o un dissabte a les 9 per disfrutar-lo amb una pizzeta i una Coca-Cola.
Molt bé. Sí que ja, perquè això no hi ha treva i dimecres rebeu el Futbol Club Barcelona, sé que ja heu vist algun trosset, no sé quina part de vídeo us ha posat el míster per preparar aquest partit de dimecres. En què ha fet incidència?
Sí, avui hem vist el vídeo del Barça, perquè al final doncs, els partits arriben molt quasi sense descans, però sí, avui hem vist una mica la fase ofensiva del Barça i com els hi podíem fer mal en el Barça.
De fase ofensiva n'haureu vist ben poquet, no? El gol d'Agüero i un xut més. Perquè...
Sí, igual, al final sí que no només es centrava en les imatges d'ahir, sí que ens han posat, però una mica amb el que estan fent i amb l'idea que tenen d'aquest any.
Pel Rayo Vallecano és millor, és pitjor, és indiferent la derrota del Barça al Clàssic?
Al final, al final mai saps, perquè a vegades sí que el Barça jo crec que arribant en un, potser en el millor moment d'aquesta temporada, el clàssic, però bueno, la derrota d'ahir està clar que fa mal, i més un partit així per ells, però bueno, a vegades dius, ostres, poder s'enfaden i ho paguen amb tu, saps? O sigui, al final mai se sap. Està clar que les derrotes sempre creen dubtes a l'equip, però bueno, al final és el Barça, té jugadors de molta qualitat i no crec que sigui un problema per ell.
El Barça ve de perdre el Clàssic, vosaltres veniu de perdre davant el Betis, en un partit boig, amb moltíssims gols. És cert que el Barça té un partit pendent, però vosaltres arribeu un punt per sobre, la classificació de la Lliga Santander. Els rivals del Barça, què penseu aquesta temporada amb aquest Barça? Que aquest Barça és batible, que aquest Barça se li pot guanyar més que altres temporades?
Sí, home, això està clar, que potser el Barça d'aquest any no és tan fiable com el de fa uns anys. El de fa uns anys, per molt bon dia que tu tinguessis i ells mal dia, al final, per qualitat, per individualitat de Leo o de qui fos, t'acabava guanyant el partit en qualsevol jugada. Està clar que ara no tenen aquest tipus de jugador, que bueno, al final sí que els tenen, però potser no jugadors tan individualitzats com abans, i està clar que aquest any pues sí que se li pot rascar algun punt. Està clar que serà difícil, però potser sí, que si compares amb altres anys, potser aquest any és més fàcil.
No em donaràs moltes pistes, no, del pla de partit que prepareu?
No, està clar que no, però al final, bueno, pues tenim, jo crec, un esquema molt definit de pressionar alt, de sortir molt ràpids per banda, de tenir jugadors molt ràpids a dalt i una mica, doncs, i al final, bueno, a casa no hem perdut cap partit, amb la nostra afició que apreta molt, doncs, sí. Doncs jo crec que devindrà una mica el que estem fent amb la línia aquesta.
Amb les dimensions també de Vallecas, tot això també ajuda i influeix. Has pensat ja amb qui et canviaràs la samarreta o encara no?
Bueno, al final tinc molta amistat amb en Sergi, en Sergi Roberto, després d'entrenar ens hem enviat uns àudios, perquè al final li ve la família a veure el partit i m'ha demanat un parell d'entrades i hem estat parlant i ja està.
Què diu Sergi Roberto del Barça? Què diu?
No, al final, pues bueno, per ell i també un any una mica difícil, perquè sí. Potser doncs se l'està castigant una mica més del compte i al final, pues no sé, potser és una diana fàcil, però bueno, al final ell està molt bé, al final és fort de cap i no té cap problema.
Molt bé. Ivan Batlliu, sort el dimecres i t'agraeixo molt aquests minuts, eh? Jugador del Rayo Vallecano, l'Ivan Batlliu. Ivan, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
I 27 de la tarda, anem cap a 3:45. Això és Esports Cope, emissores Cope Catalunya i Andorra. Aquesta sintonia que acompanya sobre taula, si us esteu movent, vaja, que arriba un temps d'opinió dels dilluns, amb l'infatigable, infal·lible, mític Josep Maria Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda. Escolta, m'has deixat calm.
Sí, i et dic una cosa. Et dic una cosa. Anava fent aquesta presentació i dic, com no em respongui, queda fatal, això, eh?
No, home, com que no? Estic aquí escoltant el Baliu, tu i tot això. Estic alerta del que passarà dimecres. Aquí el camp petit, tal, sí, estadi, sí. Problemes, apretat. I, bueno, i endavant. Però s'he d'anar a jugar tots els partits, tu.
Vinga, saluda el teu partener avui, que és Iñaki Cano. Hola, Iñaki, bones tardes.
Bona tarda. Com m'agrada aquesta salutació.
Hombre.
I com m'agrada la despedida que ha fet l'anterior interviniente diciendo a vosaltres. Una abraçada.
Iñaki, tú, gran Iñaki.
Quanto masaje estamos haciendo aquí, para el inicio. Bueno, a ver, venga, vamos directos. A ver, el clásico. Venga. ¿Qué cuerpo y qué sensaciones os deja, Minguella?
Bueno, una confirmació de lo que ja es preveu des de fa temps. És un equip, el Barça, amb molts problemes de construcció, de fallos a puestos claus i amb una cosa bàsica pel futbol. no té gol, és un equip que no té gol. És un equip que juga contra els ucranians i fa un gol de rebot. I juga l'altre dia i el minut 90 i pico que va sortir el Kun, si no, pràcticament no s'havia xutat a porteria, clar. Sí. Amb aquest joc, els escacs tens de matar contraris, vull dir, peces del contrari fins que tombes el rei. Aquí tens de fer gols. Si no fas gols, no guanyes mai a ningú. És a dir, si no fessis mai cap gol, el màxim que podies aspirar és empat a zero. Llavors el Barça té uns jugadors que no tenen aquesta qualitat. No té cap especialista, perquè el Barça ja anava tocadet, però en dos anys ha perdut 50 gols entre el Messi i el Suárez. I no ha vingut ningú. No ha vingut ningú que el substitueixi amb nivell. Clar, llavors, bueno, pots quedar 1-0 amb els russos o amb els ucranians, pots perdre amb el Madrid, pots empatar 0 amb el Rayo, pots fer aquest tipus de coses, però difícilment és un equip que li pots tenir confiança.
No puc estar més d'acord. És a dir, aquest esport, podem entrar en el sistema, en si la defensa sí, està millor, en les peces, en el company de Piqué, si ens agrada Eric García, com està Frenkie de Jong, però aquí es tracta de fer gols. I el Barça, ara mateix, té un problema evident, que és que abans del gol del Kun Agüero només va xutar una vegada a porta. I això es redueix, sense ser molt simplista, en marca gols. Iñaki, el clàssico, que tampoc va ser un clàssico, digo, por los dos que pase a la historia, por ser un gran partido de fútbol.
Si no hubiera niños escuchando, diría que ha sido un clásico, un auténtico con... En fin, estoy completamente de acuerdo con Minguella y estoy completamente de acuerdo con lo que dijo ayer Busquets, que dijo al término del partido que estos partidos se ganan en las áreas. Y es verdad, porque todo lo anterior fue insulso de tres pares de narices, exceptuando las cosas que hacía Vinicius Junior. Todo lo demás, de verdad, yo no sé si yo he perdido el gusto por el fútbol o es que es verdad que fue un auténtico aburrimiento. Y lo único que hay que hacer en el fútbol es intentar no encajar y cuando tengas alguna, enchufarla. Y el Madrid tuvo tres y las metió dos. Y eso, al final, es lo que se lleva al partido. Y ahora yo podré criticarle al Madrid, al Barcelona, que mal jugaron, vaya un aburrimiento, va, que no hay nada. Que... Pero al final los madridistas me dirán, ya, pero hemos ganado.
Ya ni a.
Sí, sí, es así. La victoria se la ha llevado el Real Madrid porque en las áreas, en este caso, ha sido más resolutivo y más eficaz. Minguella, al Barça... li costa guanyar i guanyar partits grans no en guanya. No sé si davant equips com el Real Madrid, que és un dels grans, evidentment, podem veure, avaluar i saber el nivell que té el Barça. L'afició del Barça què ha d'esperar? El que es va veure ahir, poca cosa més. Tu coincideixes com, per exemple, ara que citava Iñaki a un dels capitans del capità del Barça, Busquets, que l'equip està creixent. Quina ha de ser la realitat, si no la teníem clara?
Jo, per mi... El Barça fa uns anys va entrar en decadència, jugadors que es van fer massa grans, els que van venir no tenien nivell per substituir-los,
sí.
I llavors això va anar caient, i portem 5 anys amb caiguda. Vull dir, fa 5 anys, aquí mateix, jo vaig dir, el Barça està entrant en una dinàmica Milan. I estem amb això. Vull dir, ara aquest any, per mi, jo no sóc... Jo vull ser realista. Per mi, el principal objectiu del Barça és entrar a la Champions l'any que ve. Perquè és que si et descuides una mica amb una lliga tan igualada, perquè aquesta lliga s'ha igualat cap a baix, no s'ha igualat cap amunt, s'ha igualat cap a baix. Cada vegada els equips hi ha més semblants, però no per millor, sinó per més semblant. Tu ara tens la Real Societat, tens l'Osasuna, tens l'Atlètic de Bilbao, tens el Villarreal, més el Barça, més el Madrid, més l'Atlètic, més Sevilla, més el Betis... Clar, aquí la que et descuida es foten fora de Champions. I això seria el Barça una tragèdia deportiva i econòmica. Per tant, objectiu, entrar a la Champions. Sí, que ho tinc claríssim, ho vaig escriure ja fa no sé quants mesos. I llàstima, perquè les situacions m'estan donant la raó. Però és que no he d'inventar res. I tu veus l'alineació del Barça? I dius, bueno, aquesta alineació, vale, sí... Podem tal, però no podem aspirar a grans coses. Aquesta és la realitat. Mira la Champions. 2 partits perduts. 1-0 amb els ucranians. I això és el que hi ha. No. Jo crec que se li ha de dir repetir a la gent la veritat. No seguim enganyant, que sí, que no sé què, que farem, que no sé què. escoltem ídols aquí de gent que no ha tocat bola, o que ha fet dues coses i és un ídol i tot això, i això és enganyar la gent i enganyar-se a nosaltres.
Ja, bany de realitat. Mirant cap endavant, com et va dir Laporta a l'Assemblea, que et tenen com una persona col·laborativa, li has passat, necessiten algun pla de viabilitat de futur a nivell esportiu, no? Li has passat alguna idea a Laporta o no?
Bueno, si ell creu que pot servir la meva experiència, com qualsevol president del Barça, que jo soc del Barça i seré tota la vida així, a la seva disposició de forma totalment gratuïta i sense cap interès estrany, sinó només intentar col·laborar. Llestimosament, l'última etapa no ho van fer-ho, quan jo deia que no havia de fitxar el Coutinho i el Dembélé, doncs el fitxaven. Quan deia que havia de portar el Mbappé, que tenien l'oferta sobre la taula, van preferir el Dembélé. Quan jo deia que si portaven el Griezmann no tornava al camp, fitxaven el Griezmann. I ara la gent em veu i diu, de moig, com ho sabies que aquest Griezmann no funcionaria o el Coutinho? És que jo m'he dedicat a aquest negoci tota la vida. I si hagués, equivocat tal com s'ha equivocat el Barça els últims anys, estaria arruïnat. No ara, ja m'hagués arruïnat per 30 anys. Per tant, jo havia d'intentar acertar i per això havia d'analitzar molt bé i tal, i és el que feia, i per això vaig portar el Maradona, i vaig portar el Messi, Stoichkov i tot això. I el Barça, en vez d'aprofitar això, m'estic oferint a Reba, que estic aquí, amb un club de golf, tranquil·lament.
Sí,
però
en vez
d'aprofitar això, doncs pot canya un gelat i escolta a qualsevol personatge que et porta com es deia, el Price, el Ateng Price, o que porta el Bajante, o que porten jugadors que mai jo podia pensar que estiguessin al Barça, perquè jo tenia, quan treballava, tenia una consigna molt clara. Portar jugadors al Barça és molt fàcil. Només tens de portar els millors. Si no t'equivoques. Mm-hmm. Si no pots portar els millors, no els fitxis. Espera, i ara arribarà un altre. I aquí s'han fitxat jugadors, la plantilla del Barça. I ara hi foten el mort als joves. No, perquè ara els joves són un bon complement quan tens una base forta. Per exemple, joves Vinícius. Tens el Benzema, tens el Modric, tens el Kroos, tens el Casemiro... Llavors, un jove tal. Ara, si tu vols tots joves, estrelles. Mm. Per molt bons que siguin els joves. Els joves estan per jugar amb el juvenil. Mm. Ja està.
Clar i contundent. El silenci a la ràdio. Iñaki, i el Real Madrid, aprovechando ese escaparate que es el clásico... A mí me da la sensación que el Madrid está mejor que la temporada pasada. No sé qué hay que esperar de él, aunque también te digo, lo de la defensa del Madrid es para hacérselo mirar, ¿eh? Pero bueno.
Sí, es que, mira, lo que ha dicho al final Minguella, ya solo me queda decir amén. Es decir, los jóvenes están para los juveniles, salvo que rompan la puerta del vestuario, entren y arrasen. Y sobre todo, son complementarios. No se puede andar vendiendo la burra de los jóvenes en clubes como el Fútbol Club Barcelona o el Real Madrid si no tienes gente importante, cosa que le falta al Barça. Y mira, y el Real Madrid, aunque ya estén de regreso, pero tanto Kroos, Modric, Casemiro, son jugadores que dan una solvencia y una estabilidad aún dentro del campo y luego van acompañados precisamente por jóvenes. Tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? No es para tirar cohetes. Pero desde luego la situación, yo lo que sí espero que tanto el Real Madrid como el Fútbol Club Barcelona aprendan los unos de los otros de los errores que han cometido. En el Barça se han cometido un montón. En el Madrid más o menos, pero para andar por casa, los dos. Algunos un poquito mejor, como el Madrid, y otros, como el Barça, un poquito peor.
Bueno, pues queda claro, tenemos jornada, además juegan los dos, Real Madrid y Barça, Barça y Real Madrid, el miércoles, 7 de la tarde, Vallecas, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, Santiago Bernabéu, 9:30 de la noche, Real Madrid-Osasuna. Minguell, ¿alguna cosa más?
Res més, home, un saludo a l'Iñaki, que segueixi corrent, la seva senyora, tots, i que s'ho passin molt bé, però, escolta, que doni una mica d'aire al Barça, ho pagarem.
Ja. Això últim, que ens ha entrat una trucada, què deies, Minguella, això últim?
No, que d'això, que ens doni una mica d'aire al Barça, des de la capital, perquè si no ens ho ofegarem aquí.
Bueno. Molt bé, et deixo que gaudeixis del dia. On estaves, Minguella, on estaves?
fic aquí al golf Can Cuiàs.
Home, el teu golf, el teu Can Cuiàs.
Sí, home, a Terrassa està la mar de bé.
Molt bé.
Parles amb els amics, es menjar una mica i tal.
Sí.
I anar passant el dia, tu, que es té de relaxar un.
Molt bé. Minguella, gràcies, eh?
Gràcies, Iñaki, un abrazo, cuídate.
Que passis un bon dilluns i acomiadem també l'Iñaki Cano. Iñaki, cuídate mucho, sí. Feliz lunes en la capital.
Cuidaros vosotros más y contad más conmigo, que me apetece estar siempre.
Venga,
ahí
hombre, ya está. Acabas de pasar a nómina de Sportscopia. Adiós, Cano.
Adiós.
Que vaya muy bien. Mira, de seguida, un consell i actualitat de l'Espanyol aquí a Sportscopia. Actualitat en blanc i blau.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 12 12. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que siendo un extraño.
Actualitat de l'Espanyol, que recordo demà té partit davant l'Atlètic Club. És partit de l'onzena jornada de la Lliga Santander. De seguida en parlem, perquè recordo que arribarà el conjunt blanquiblau 11, 13 punts, després d'empatar a Alacant, a camp de l'Elx. A veure, que tenim dos convidats. Un que és habitual, és qui ens porta la informació de l'Espanyol. Quique Iglesias, hola, bona tarda.
Gràcies per convidar-me.
No, home, a tu. I el convidat, i ens fa molta il·lusió saludar a qui, entre d'altres coses, va ser director de comunicació de l'Espanyol, Xavi Salvatella. Hola, Xavi, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, encantat d'estar amb vosaltres.
Gràcies. Com va la vida?
Molt bé, molt bé. Liat, com sempre, amb moltes coses, ara ja fora del futbol, però bé, tot bé, gràcies a Déu.
Que no vol dir que no hagis de tornar alguna vegada, o hem tancat aquesta porta?
Jo crec que sota aquells que penso que hi ha un temps per tot, allò va ser una etapa magnífica, meravellosa,
sí.
I ara gaudeixo molt de la meva condició de simple i ras soci i militant de l'Espanyol.
Molt bé. Ara vaig amb tu. Comencem a parlar els dos. Quan menys parli jo, millor. Però abans informació, Quique, noms propis. Com tenim l'Espanyol? Perquè acaba de preparar aquesta tarda el partit de demà, no?
Sí, un quart de cinc, d'aquí a uns minutets, roda de premsa a l'RCD Stadium de Vicente Moreno, després sessió de vídeo i últim entrenament des de dos quarts de sis per preparar el partit de demà. Lamentablement es confirmarà la baixa, no només pel partit de demà, sinó per algunes quantes setmanes, diria jo, d'Òscar Gil. Un Òscar Gil que es va lesionar a la segona part i que doncs, estem a l'espera de que es coneguin les proves, però em fa l'efecte que Òscar Gil té algun problema al genoll. Evidentment, el seu lloc el serà agafat per Aleix Vidal, que va tornar a jugar uns minuts. L'altre dia va debutar Yangel Herrera, va jugar Morlanes. Penso que un dels dos podria ben bé ser titular al partit de demà. David López una mica assenyalat després de l'error que va cometre pel primer gol, però en definitiva demà arriba l'Atlètic Club de Bilbao després de 3 setmanes seguides l'Espanyol sense perdre.
Tot apuntat. A veure, de la informació que diria el clàssic a l'opinió, sobretot el que ve l'Espanyol, Xavi, que és aquest partit a Alacant, a camp de l'Elx, l'1-0, com apuntava el Quique, error evident de David López, capgira l'Espanyol el resultat i després es deixa empatar a la recta final. No sé si és un partit del que està sent la realitat de l'Espanyol, que està en un bon moment, és cert, però amb les dues cares que mostra el conjunt blanc i blau. Com ho veus?
Sí, és cert que potser l'equip el que més ens ha transmès les últimes setmanes és que s'ha fet un inici que realment era molt complicat, un inici de curs que es preveia costerut i que va ser-ho, i que van començar els dubtes, com a qualsevol club esportiu que comences amb problemes una temporada. Però l'equip majoritàriament ha mostrat la cara bona, que és l'ambició, d'anar pels partits. De fet, crec que ens arriba el gol, el 2-2 a Elx, fruit que l'Espanyol tenia ambició d'anar pel tercer, vull dir, en cap cas estàvem tancats, aquella jugada ens enganxa precisament un pèl obert i un pèl descompensat en defensa, i jo confio molt en l'equip. A mi em transmet molt millors sensacions que a l'inici de curs, i el veig sobretot amb un punt d'autoconvicció que li trobàvem a faltar. Així com hem acabat la temporada passada, que l'equip anava molt rodat, que el veies que es creia realment que podia guanyar en qualsevol partit. Ara ho hem recuperat. La fita contra el Madrid va ser clara en aquest sentit i malgrat començar perdent a Elx,
l'equip es va aixecar i va anar pel partit. Esperem que sigui de la tendència que tinguem fins a final de temporada, perquè si és així, estic segur que serà un curs esportiu per gaudir-ne.
Uh-huh. Autoconvicció, diu el Xavi Salvatella. Clar, hi ha un nom propi que destaca per sobre de la resta, Quique, que és RDT. Sí que és una altra guerra, porta 5 gols, però és evident que Raúl de Tomás està, com es diu en castellà, de dulce, i que està parlant amb la selecció.
Sí, està transcendint, a més, fa un parell de mesos potser era qüestió d'aquí, de nosaltres, no? Però ara jo penso que parlant amb gent de Madrid, de la premsa de Madrid, és un clam que Luis Enrique ha de recordar-se d'aquest xaval.
També era un clam Iago Aspas, vull recordar.
Sí, i que Luis Enrique és com és i que farà el que li vingui de gust, però ara s'ha lesionat el Gerard Moreno, està lesionat el Ferran Torres. Ostres, tu, si d'aquí a 10 dies Luis Enrique no crida a Raúl de Tomás, a mi em farà fredat veure la llista.
Xavi.
Sí, ho comparteixo plenament. Jo crec que ja hi posaré un adjectiu encara més contundent, que és que jo crec que seria surrealista que Luis Enrique prescindís de RDT a la pròxima convocatòria. Una altra cosa és quan és de finalista per un campionat important, per un europeu, per una Copa del Món, que hi van doncs, els que en aquell moment realment doncs, també tenen una trajectòria, etc. No? Però aquest conjunt de partits, d'aturades de seleccions, que es va provant que entrin també jugadors nous i més en un moment de renovació com el que està protagonitzant Luis Enrique a la Roja, sincerament crec que seria surrealista que RDT, amb els números i amb l'actitud i amb la predominància que té, el joc de l'Espanyol, no tingués una oportunitat a la selecció. Mm-hmm. Però bé, és cert que tenim un seleccionador un punt especial.
Sí, és cert. Dues persones molt especials, RDT i també Luis Enrique, tot sí. I que la qualitat dels dos és inqüestionable. A veure, mirem cap endavant, seguim mirant cap endavant, el més imminent aquest partit davant l'Atlètic Club a casa. I Ángel Herrera, que ara apuntava el Quique, que va debutar, es va estrenar, va tenir uns 23 minuts més o menys a camp de l'Elx. Clar, Xavi, estem en una setmana de 3 partits. De moment ja sabem que hi haurà un canvi obligat per la baixa per lesió d'Oscar Gil. Jo crec que Ángel Herrera, parlant de qualitat, jo crec que deu estar doncs, entre els 3, si m'apures i ampliem una mica el ventall, entre els 5 jugadors amb més talent de l'Espanyol, i és molt bo que vagi entrant en ritme de partits. Faries molts canvis demà? És a dir, i Ángel Herrera, per exemple, el posaries com a titular demà?
Sí, i considerem que si l'estat tècnic considera que físicament ja pot donar rendiment en un partit més llarg de 70 minuts per ell o així, indiscutiblement que sí. Bé, crec, com bé dius tu, Albert, que és clarament un jugador dels top 3, top 5 de la plantilla, no? Però jo m'agradaria destacar un fet encara més clar d'aquesta plantilla de l'Espanyol, que és molt àmplia, però que és molt ampli i a la vegada té molt recorregut en temes de rotacions. I ara et fa lesionat Òscar Gil, que té el lateral dret, doncs tens l'Aleix Vidal, tens altres lateralies com Miguel Don, també. Vull dir que és una plantilla que realment a primera divisió la necessita, que sigui fonda, que hi hagi armari, i en aquest sentit crec que la tasca de l'Espanyol ha sigut molt bona, perquè han sigut marcats tant els hiverns com els estius els darrers complicats, per tot el tema de les conseqüències del Covid i també, evidentment, per haver baixat i pujat a primera divisió, que sempre altera doncs, plans econòmics i financers. I en aquest sentit crec que s'ha fet una molt bona feina, perquè tu mires la plantilla de l'Espanyol, convido els oients a fer l'exercici, entres a la web de l'Espanyol o a la web de la Lliga i mires la plantilla sencera i tapa xoca. I això és un sentiment que, com a pericurs, doncs, evidentment ens agrada molt, perquè després ho veus plasmat en el terreny de joc. Veus que quan hi ha canvis, quan l'entrenador mira la banqueta i ha de fer canvis, doncs hi ha jugadors realment de qualitat que poden aportar en els partits, no? I ve passant, últimament, sobretot. No tant a l'inici de curs, insisteixo, però ve passant, no? I, per tant, jo crec que en aquest sentit, bé, com us deia abans, pot ser una temporada divertida, que xalem els pericurs.
I coincideixo, i afegeixo que, a més, mantenint el bloc que va retornar l'equip a la màxima categoria del futbol espanyol. Quique, els teus espies al vestidor, què diuen de canvis respecte a demà?
Doncs que jugarà Morlanes al costat de Dardé, que farà Aleix Vidal de lateral dret, i que potser estem parlant de que descansa Melendo i té més minuts des de l'inici Melamed. Però sí, evidentment, setmana de 3 partits, veurem què passa. Però els RDT, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa, Dardé, Embarba, intocables.
Xavi, tanco. Tema d'afluència, un cop l'aforament és al 100% dels estadis, també dels pavellons, jo crec que li hem de donar una mica més de marge, hi ha molts condicionants, l'horari. No sé si demà és una bona oportunitat per posar el termòmetre a veure com respon la gent, o és partit entre setmana, 9 de la nit, i és complicat. Pregunto.
Si hi havia algun dubte, que crec que no n'hi havia cap, l'atmosfera que es va viure el dia de la visita del Madrid va ser espectacular, amb l'absurditat del Proficat d'encara no donar el 100% en aquell moment, va ser espectacular. El dia també entre setmana anterior va ser també espectacular. Estic segur que demà tindrem una molt bona entrada, tant pel que fa al número d'assistents com per l'ambient a favor de l'equip. Ho coneixeu bé, l'afició de l'Espanyol, una altra cosa no, però de fidelitat i d'animositat va bastant sobrada. Esperem que segueixi així fins al final de temporada, perquè voldrà dir també que l'equip convida a anar als partits i que l'equip convida a disfrutar del seu joc.
Molt bé. 6:15 de la tarda entrena l'Espanyol. Abans sentirem a Vicente Moreno, ho expliquem en els diversos espais informatius d'aquesta casa. Xavi Salvatella, amenacem amb tornar a trucar. Gràcies, eh?
Serà un plaer, una abraçada.
Gràcies, Xavi. Quique, gràcies.
Fins ara, bona tarda.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas, Jeremy.
Hola, muy buenas.
Es que, de verdad, eres uno de los tíos de moda de este país, ¿eh? ¿Lo notas? ¿Que te has hecho mega famoso en un par de meses?
Sí, pero gracias al equipo, al final.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Se ha fijado una fecha para el nuevo orden mundial del fútbol. Es el día 20 de diciembre. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. El 20 de diciembre, lo primero que sabemos es la fecha para esa cumbre, una gran cumbre del fútbol mundial.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores, viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores.
No planches de madrugada. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
I arribem a les 4, que serà quan posem el punt final a l'edició d'avui d'Esports COPE. Atenció, que obro telèfon 93-270-37-78. 93-270-37-78. Truqueu, despenja la veu amable i càlida de Sílvia Ortiz i els dos més ràpids se'n van, acompanyats o acompanyades, demà l'Espanyol Atlètic Club a Cornellà Prat. 93-270-37-78. Me lo quitan de las manos, que diria el otro. José Luis Quilola, bona tarda.
Què tal, Alberto? Bona tarda.
Vinga, que avui juga el Girona per tancar jornada a la Lliga Smartbank. 19è Girona, 11 punts, zona de descens. Saragossa, una posició per sobre, 18è, també 11 punts, marca la permanència.
Sí, senyor, partit que començarà a les 9 de la nit a Montilivi, aquest Girona-Zaragoza, que, evidentment, farà que gironins i manyicos busquin una victòria autènticament balsàmica, eh? Mitchell, a la roda de premsa prèvia a aquest enfrontament, va dir que seria avantatgista, dir que l'equip és millor amb 3 centrals que amb 2, perquè amb 4 defenses. Ha tingut bons moments de possessió de pilota, que no calen 50 passades, això sí, per dominar un partit, i ha destacat al nivell d'un rival d'aquesta nit, que diu que és l'equip amb més oportunitats de segona divisió. Però del que es tracta és de sortir de la zona de descens, sobretot després de la victòria a Miranda de Ebro contra el Mirandés. Els jugadors ho necessiten, i el tècnic potser una mica menys, però tampoc li vindria malament.
El equipo lo necesita, pero para eso hay que hacer un muy buen partido y no fijarte en eso. No hay que mirar la tabla hasta el minuto 95. Y yo, bueno, ya os he dicho que yo como entrenador sé que me marcan los resultados. Entonces, bueno, esta victoria me da energía, me da tranquilidad, me da seguridad. Lo que le importa a la gente es si gano o no gano. Yo lo tengo claro y tengo que convivir con eso. Yo sé que tengo la confianza del club, pero también vivo de resultados.
El Zaragoza no tindrà el seu millor futbolista, Narváez, i el Girona, en canvi, sí que hi serà pel carril dret, Arnau, alliberat de compromisos de la selecció espanyola sots-19.
Girona-Zaragoza, 9 de la nit, tenim tiempo de juego, perquè avui tanca jornada la desena primera. El Getafe-Celta també a les 9 de la nit, és a dir que el podeu seguir, aquest Girona-Zaragoza, amb arbitratge d'un canari, Raúl Martín González Francés. I tenim una més de Futbol Hill per actualitzar, com sempre fem prèvia, però actualitzem els dilluns, el que ens deixa la jornada a la categoria de bronze del futbol espanyol, és a dir, a la primera federació.
Completada la jornada número 9, que consolida el Nàstic en zona de promoció, tercer ara mateix amb 17 punts, després de la, atenció, perquè això és històric, cinquena victòria consecutiva a casa, en un començament de Lliga. Nàstic 3, Linares 1... Míster, Raúl Agné, ja van 5 de consecutives a casa.
Lo de la cinquena victòria ho valoro no positivament, sinó lo següent, perquè és molt difícil, 5 partits seguits a casa. És futbol, l'únic que sé és que hem guanyat 5 partits seguits a casa, que tenim 17 punts, que estem on volem estar, i que l'equip està demostrant que és un equip bo, competitiu, i que s'adapta al que passa cada partit. Per mi, com a entrenador, això és el més important.
Després del Nàstic, qui és el millor català ara mateix en aquesta categoria? El Barça B? No. El Sabadell? No. El Cornellà, que sumant la tercera victòria als últims 4 partits, 1-0 davant l'Albacete, es col·loca 9è amb 13 punts a 3 de la zona de promoció, tot gràcies a un gol de Chiqui davant l'Albacete.
Pues el equipo lleva una línia bastante buena, excepto el partido de Linense. Veníamos ganando 7-9, muy bien en casa, llevamos buena puntuación en casa y sabemos que en casa tenemos muchas opciones de ganar otros partidos. Al final los partidos son igualados al principio, pero luego va a haber opciones. Y bueno, pues esta vez hemos tenido suerte y al final hemos podido meter 1-0 y yo personalmente estoy muy contento. Al final soy delantero y los goles son importantes.
Empat a 0 del Costa Brava davant del Linense, empat a 0 del Barça B davant l'Alcoyano, va caure l'Andorra al camp del líder, el Villarreal B, 2-0, i tot i la derrota 3-1 al camp de l'Atlético Baleares, tot i ser cinquè ara mateix per la cua al Sabadell, tot apunta a que Antoni Hidalgo continua una jornada més a la banqueta arlequinada.
Així està la primera federació. Queda't assegut, de seguida torno amb tu, Gil. Un apunt de bàsquet. Perquè una de les grans notícies del cap de setmana és el liderat en solitari del Futbol Club Barcelona a la Lliga Endesa. Són 7 partits, 7 victòries pel conjunt blaugrana, que va guanyar el Carpena de Màlaga, i el Real Madrid va ensopegar a casa davant l'Herbalife Gran Canària. La setmana del conjunt blaugrana, segona setmana de doble compromís europeu, 2 partits d'Eurolliga i els 2 lluny del Palau Blaugrana. Dimarts juga el Barça, és a dir, demà, 7:45 del vespre, Fenerbahçe-Barça. Dijous, quan passin 5 minutets a les 8 del vespre, Maccabi Futbol Club Barcelona. 3 minuts i mig i arribem a les 4 de la tarda. Juan Arias, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Albert? Molt bona tarda.
Destacàvem la renovació de l'Aleix Gómez fins al 2026 amb el Barça d'handbol, però també és notícia del cap de setmana, fèiem la prèvia, veritat, el divendres, debut d'un cognom il·lustre amb el Barça. Pablo Urdangarín va debutar amb 3 gols amb el conjunt blaugrana, amb el primer equip del Barça.
I el segon apellido casi, casi más importante, no te olvides, Borbón. Era el partido frente al Huesca y fue el debut especial de Pablo Urdangarín de Borbón, segundo hijo de Iñaki y la infanta Cristina, ambos, por cierto, presentes en el Palau Blaugrana. Urdangarín Jr. es un extremo derecho, 20 años, 1,86, y ante el equipo aragonés jugó 19 minutos y marcó 3 goles en 5 lanzamientos. Jugó con el dorsal número 77, cuando su padre en su día lo hizo con el 7, camiseta que, por cierto, está retirada en el Palau Blaugrana. Antes de fichar esta temporada por el filial del Barça, había jugado en el juvenil del Hannover alemán y en el Nantes francés. En el conjunto alemán tuvo como técnico a Iker Romero, un ex azulgrana que cree que Pablo Urdangarín puede triunfar como barcelonista.
Un chico muy trabajador, nos dio mucho rendimiento en el extremo, a nosotros en el extremo derecho, en el año que estuvo con nosotros en el equipo del juvenil. Muy contento de haberlo tenido, muy trabajador y un buen extremo derecho, sí, sí, sin duda.
La idea es alternar el filial con el primer equipo ante la carga de partidos que acumula el conjunto que dirige Antonio Carlos Ortega.
Gracias, Arias.
Que vaya bien.
Gil Superstar. Què esperaves, el Manolete?
No, és que com això és el minut del madridista, no ens enganyem. Obrim-nos ja la camisa.
Un moment. Reflexió amb veu alta.
Venga.
Primer puja això.
Partido 100, el d'ayer. 100, que no 10, 100.
És que ni una jugada polèmica.
Sí.
Ni un pique. Ni chispa. Ni chicha ni limoná.
No.
Ni nada.
Llavors, a tirar el culer, deixa-ho en empat.
Ni Manolete. Jo pensava que avui obríem el Manolete.
No, ja vas instigar el divendres, ja vam rebre suficients missatges.
Diuen que vaig instigar. No, tot molt, molt pla, molt zen, molt...
Sí, res.
¿Con qué hago yo el minuto hoy?
No ho sé.
No hay derecho a esto.
Mira, fem una cosa. Ves a les últimes hores i aparquem el clàssic.
Clar.
Et sembla bé? Perquè ara estem a l'último minuto ja.
No, doncs mira, com estem a l'último minuto...
No, deixa-la de fons, barreges quan vulguis, Pairés.
Recordem, equip de Copa Davis, sí, de tenis, Alcaraz, Carreño, Granollers, Roberto Bautista i Feliciano López, lesionats de llarga durada. Moreno i Foiz...
Ho has de fer amb to més tranquil.
Moreno i Foiz, sí, al Villarreal,
sí.
Gonalons al Granada,
sí,
i Skodra Mustafi al Llevant, al Levante.
Sí, arribem a les coses.
He vist una estadística. Tenim, sí, un Rayo Barça, no?
S'està acabant, sí, dimecres.
Radamel Falcao, sí, mai li ha guanyat al Barça. Partit que, per cert, xiularà el gran Mateu Laoz.
Gràcies, sí, Gil. L'enquesta com us deixa el clàssic? Preocupats, esperançats, indiferents, guanya indiferents amb el 47% dels vots. Així de tranquils i calmats, arribem a les 4 de la tarda. Serà fins demà. Adéu.
Vaya birria.